Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I avui ens acompanya en Carlos Molina, que és educador, naturalista i membre de l'Associació Cetàcea.
Carlos Molina és secretari, fotògraf i educador de l'Associació Cetàcea, una entitat sense ànim de lucre per a la divulgació, la recerca i la protecció dels cetacis i l'ecosistema marí de Catalunya. Ells són els responsables de moltes de les imatges que veiem. Des de fa més de 10 anys que es dediquen a difondre la vida marina i la riquesa del Mediterrani, així com a desenvolupar projectes i campanyes d'investigació i conservació de la costa catalana. L'Associació Cetàcea està formada per un equip humà que valora per sobre de tot el benestar dels animals que habiten a la costa catalana. Es tracta d'un grup interdisciplinari amb una formació variada i una àmplia experiència en el camp de la conservació i de la protecció.
Carlos Molina, benvingut al Propòsit i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia. I get all these thoughts turning through my mind. Some of them are on fire, some are just unkind. I turn my TV on, I won't go blind. Words scroll through my head and I get so resigned. Take me home, I don't want.
Hem arrencat amb aquesta cançó d'Oshie Elliott, aquest Take Me Home. Carlos Molina, escolta'm, per què aquesta cançó?
Bueno, a mi m'agrada escoltar música de tot tipus, de més tranquil·les, de més mogudes, depèn del que estigui fent o de l'energia que tingui aquell dia, i aquesta és una bona cançó per quan un arriba a casa després d'una jornada de navegació, doncs descansa una mica.
Casa és casa o casa és el mar?
Com?
Per tu, casa és el mar? És quan ets fora de Navarra quan estàs buscant? Bueno, casa
no,
és casa,
no,
encara.
No. De fet, sóc una persona que tant li agrada el mar com li agrada la terra. Moltes vegades m'han dit, quin és el teu animal preferit? Doncs no ho sé. M'agraden molts tipus d'hàbitats, però bueno, al mar li tinc una aprecia especial i sobretot en aquests últims anys que he tingut l'oportunitat de conèixer encara més a fons.
Avui coneixerem quina és la relació, quina és l'experiència, quin és el vincle, el lligam del Carlos amb el Mediterrani, però parlarem també d'aquest mar que el tenim aquí. Estem a l'estiu, hi ha molta gent que s'hi acosta, que hi va i que no acabem de ser conscients de quina és la riquesa que tenim, no?, amb aquest mar Mediterrani, que té unes platges fantàstiques i meravelloses i que tots ho sabem i que en Instagram n'està ple, diguem-ne, no? Però que resulta que tenim un mar que és ric, tenim un mar que és divers, un mar que està en risc, no?, diria jo també, segurament, Carlos.
Molt en risc.
Sí?
Sí.
Per culpa nostra?
I tant. Mar tancat, la Mediterrània sempre ha sigut una de les cunes de la civilització, és a dir, molta gent al voltant aprofitant els recursos del mar des de fa segles, però des de fa unes dècades, doncs d'una manera que no resulta gaire sostenible.
Som conscients de la riquesa del mar que tenim o no?
Jo sí, perquè em passo hores, però quan comparteixo les meves experiències amb amics, familiars, es sorprenen, no? De, ostres, aquí, això, aquí, allò... Doncs sí, el mar Mediterrani, per qui no ho sàpiga, és el mar més biodivers del planeta.
Més biodivers del planeta? Però aleshores la fama per què la tenen, no ho sé, l'Índic o el Carib, o, no sé, tants espais del món on el que estem acostumats és que la riquesa és tirar-te l'aigua, que l'aigua sigui cristal·lina, que el corall sigui vermell i que els peixos siguin grocs. Ara ho he simplificat molt, diguem-ne, eh? Però per què tenim aquesta percepció? Que riquesa és això?
Bueno, jo crec que en aquests llocs que tothom ens ve al cap, no? Que si a Indonèsia, que si a la Gran Barrera de Corall, que si al Carib, bueno, al final hi ha concentracions de peixos, no? En zones molt accessibles, i que a la vegada aquests peixos pues, potser sí que són més vistosos o a ulls d'una persona, no?, més macos, però no vol dir que hi hagin més o més espècies. El Mediterrani sí que, bueno, com deia, és un mar superexplotat. Aleshores costa trobar una miqueta aquests punts com els pots trobar a la Gran Barrera de Corall, per exemple, quan te'n vas de seguida a Punta Cana, no?, i ja fas snorkel i veus coses meravelloses. Però, bueno, per mi un gran exemple, per exemple, són les Illes Medes. Tot aquell que hagi anat allà a fer busseig o snorkel, de seguida se n'adona que quan tu li dones en un lloc concret una treva al mar, el mar t'ho agraeix i és... Bueno, és un hotspot de biodiversitat del Mediterrani.
Ara parlarem d'aquesta explotació que n'hem fet del Mediterrani, sobretot de si és reversible o si pot ser reversible. Som conscients d'aquesta riquesa? Dius que no gaire. Per què no l'hem explicada? Perquè hi hem viscut d'esquena? És a dir, per què civilitzacions que tenim aquests segles de tradició de vinculació amb el nostre mar no som conscients del que tenim?
Bueno, jo crec que fins fa uns anys el mar estava limitat una miqueta a la gent que vivia d'ell, no? Pescadors, mercaders que també anaven, i segur que explicaven les seves històries del mar, però la gent no és un entorn fàcil al que accedir, més enllà de la platja i la costa, no? I els primers metres d'aigua, que sí, tots podem posar-nos una màscara i anar a bussejar. Però el que és anar mar endins, al final necessites una infraestructura, una logística, un vaixell, no? Anar amb més gent. I, bueno, jo crec que són una suma de factors que han fet que la gent no realment no conegui la riquesa que tenim aquí.
Això ha començat a canviar els darrers anys. Segurament ha començat a canviar, entre altres coses, gràcies a feina com la que feu des de l'associació Cetàcia i, per exemple, a través de la divulgació de vídeos. Si jo et dic, escolta, explica'm una mica què és el que tenim al Mediterrani a nivell d'espècies, o d'animals, diguem-ne, que puguin ser més o menys identificables i que no en siguem conscients que en tenim i que en tenim amb una quantitat segurament escassa, però prou com per dir, escolta'm, això està aquí al mar Mediterrani i això ho tenim aquí a Catalunya, aquí davant, no?
Doncs mira, per fer titulars, no? Tenim la segona balena més gran... Bueno, el segon animal més gran del planeta.
El segon animal
el segon
més gran
animal,
del planeta.
Que és una balena, no? Després de la balena blava tenim el rorqual, que el tenim aquí en el mar Mediterrani, és el segon animal més gran del món. o tenim la sort o la desgràcia, per dir-ho d'alguna manera, de que a les nostres costes també podem veure l'au més amenaçada d'Europa, que és la baldriga balear. Pues són dos casos, no?, molt curiosos que la gent no desconeixeria. Però, bueno, potser no és tan desconegut, però el Mediterrani també és zona de tauro blanc, per exemple. Que la gent
perdona?
I tant. De
fet, al Mediterrani hi ha tauro blanc?
Al Mediterrani hi ha tauro blanc. Si no m'equivoco, l'última cita a Catalunya és d'un exemplar que no sé si se'l van trobar mort o ja a punt de morir-se a Tossa, no sé si cap a l'any 1980 i alguna cosa. He llegit que al voltant de les Balears també pot ser bona zona, però bueno, com sempre diem, quan veiem un tauró, gaudeix-lo, perquè costa molt, perquè cada dia n'hi ha menys i costa molt trobar-los.
No, escolta'm, per qui no ho sàpiga, el Carlos Molina és la persona que va gravar fa uns dies, no sé si fa uns dies ho va gravar, ara ens ho aclarirà. Nosaltres no fa gaire dies vam veure el vídeo. No sé si va passar gaire temps des de que el van registrar, però les imatges que heu vist darrerament d'un tauró, que se'n diu Maco, crec que en català té un altre nom.
Sol Raig.
El Sol Raig, gràcies. Que és el tauró més ràpid del món, no? El peix més ràpid del món. El va gravar el Carlos. I vas flipar?
Vam flipar quan el vam veure. Primer m'agradaria fer una aclaració, que el vaig gravar jo perquè era qui... Primer perquè quan vaig en el vaixell em dedico al material audiovisual i les fotografies pel projecte que fem, que ara explicarem, i hi ha d'altra gent que va sobre el vaixell i no porta la càmera perquè està prenent dades, però a més som un equip i jo no hagués pogut veure això ni gravar això si no tinc uns companys darrere també treballant per la logística.
Això és interessant. Aprofitem la imatge aquesta, no? Dic aquesta perquè és la darrera, eh? Jo crec fins i tot que estèticament en teniu de més maques o de millors. Altra cosa és que per l'exemplar i el que significa aquest sigui significatiu. Però mira, aprofitem i mentre m'expliques com veu gravar aquest Sol Raig, expliquem com funcioneu, no? I com és possible poder arribar a tenir aquest fragment de vídeo.
Bueno, pues això, nosaltres som una associació, com bé has dit, sense ànim de lucre, que el que ens dediquem és a l'estudi i la conservació del mar Mediterrani. Partim de la base, és una frase conservacionista molt famosa, no?, que diu només protegim allò que estimem i només podem estimar allò que coneixem. Doncs, a part d'investigar i saber més, nosaltres també volem transmetre aquesta passió pel mar a la gent que, bueno, a la ciutadania en general, no?, de Catalunya, perquè valorin el que ells tenen a la seva costa. I, bueno, som un equip, com bé has dit, també molt divers, no? Des de biòlegs, educadors, dissenyadors gràfics, gent que ha estudiat ciències ambientals, fotògrafs, naturalistes, i, bueno, entre tots sumem un equip que ens permet, doncs, poder arribar fins on creiem que hem d'arribar, i ho fem a través de diferents projectes i estudis que duem a terme aquí a la costa del Garraf, i que, molt important per nosaltres, i deixa'm dir-ho, que els financem gràcies a les persones que decideixen venir un dia acompanyant-nos per poder viure ells també aquesta experiència, però no només viure l'experiència, sinó aportar el seu granet de sorra a la conservació del Mediterrani.
Home, i que tenen aquesta capacitat, no?, d'acompanyar-vos en aquestes sortides, que, escolta'm, un dia pots veure una tortuga, un dia es pot veure un rorqual, i un dia pots trobar-te un Sol Raig. És molt difícil, no?, trobar-se aquest tauró, que a més crec que és un tauró oceànic, per entendre'ns.
Sí, no? Bueno, la majoria de taurons viuen en zones pelàgiques, per això rarament s'apropen a la costa.
M'estàs dient que no estan pendents dels nostres peus a la platja, els taurons?
No, i si algun dia apareix algun, s'ha d'anar amb precaució, com amb tot animal salvatge, però no ens hem de posar les mans al cap, perquè no...
Té sentit desallotjar una platja sencera per una tintorera, per exemple?
Home, més val prevenir, no?, al final, i també per la supervivència, no?, pel benestar de la tintorera. Al final, les persones són causa d'estrès, els animals, en moltes ocasions. Vale que ja se'ns apropa a nosaltres, però no sé, hi ha moltes platges i molt estiu. Crec que no hi ha tants taurons com perquè diguis, ostres, m'han tancat la platja avui, no?
Com va anar la trobada amb el Maco?
Bueno, doncs ja portàvem molta estona navegant. No, aquell dia encara no havíem trobat cetacis. Vam veure una aleta, que una mica lluny, que clarament no era un cetaci. De fet, el primer que vam pensar al veure l'aleta és que era un peix lluna, però quan es va començar a apropar ens vam adonar que no era un peix lluna. Aleshores, bueno, el David, que era l'altre noi que estava amb mi aquell dia, i jo ens, bueno, vam creure que era un tauró, aleshores vam començar a gravar, perquè nosaltres tot ho gravem des de dalt del vaixell.
És a dir, no salteu a l'aigua. Aquestes imatges no hi ha una persona, en aquest cas tu, bussejant o fent snorkel submergit a l'aigua al costat del vaixell.
No, nosaltres en les sortides, en cap cas, i en cap animal, deixem que la gent pugui interaccionar amb ell dins de l'aigua, i nosaltres tampoc ho fem. De fet, recordar a tothom que hi ha un reial decret que estableix que a Espanya està prohibit banyar-se amb cetacis sense una autorització, que només te la donen, que no és banyar-se, és per fer un estudi o per fer alguna cosa molt concreta d'interès general.
Molt segur tampoc deu ser-ho, no? Per la integritat física em refereixo.
Jo al final, és una pregunta molt recurrent a dalt del vaixell, quan estem veient què passaria si me tiro. Pues potser res, o potser alguna cosa. Al final són animals salvatges que no sabem com poden reaccionar. Potser hem vist el grupet i diem, no, només hi ha tres, però no ens n'adonem que a sota hi ha quatre més amb una cria. No és una situació 100% controlada. Jo crec que potser no passaria res, però és que no ho podem assegurar. I segur que pel benestar de l'animal tampoc és profitós.
Qualsevol cas, vosaltres veieu una aleta, veieu clar, dius que ja no és un peix lluna, no?, després d'aquesta primera ovulació, creiem que és un tauró, i poses una càmera, des del vaixell, poses una càmera sota l'aigua.
Exacte. El primer que vam pensar, sobretot en David, que sap més de taurons que jo, ell em va dir, jo crec que no és una tinturera, és massa gran per ser una tinturera, i sí que vam pensar en que podia ser un sol raig. Però, clar, des de dalt del vaixell veus la silueta, veus l'aleta, però no aconsegueixes veure bé l'animal. No va ser fins després que vam arribar a casa i vam poder visionar les imatges que vam dir, ei, és un sol raig. Què? Com he llegit en molts comentaris, no? Sí que hi ha en el Mediterrani, no? No hem trobat un elefant enmig del mar. Però la notícia és que són molt difícils de veure, que no estan gravats perquè no acostumen a apropar-se a les embarcacions, que per nosaltres és una gran notícia poder trobar-lo.
Clar, perquè a més el fet que tu no estiguis a l'aigua vol dir que tu no pots anar a buscar, és a dir, i la imatge, realment el tauró s'arriba a apropar molt, però és ell que decideix fer aquesta no sé si la paraula és interacció, però en tot cas és ell el qui passa per aquella trajectòria i es grava, no? Si sí, hagués pogut una mica més a la dreta, una mica més a l'esquerra.
Nosaltres quan fem un alvirament el que fem normalment és reduir molt la velocitat, vale, per evitar tota molèstia, el soroll al màxim tot, i també nosaltres no anem a la trobada amb l'animal, vale? Deixem, com bé dius, que ell faci la seva, si vol apropar-se s'apropi, si vol marxar que marxi, i aleshores en aquest cas, que és lo curiós, es va apropar molt a la popa del vaixell. Penseu que les imatges estan gravades amb una GoPro, que encara que estigui molt a prop, quan fiques un gran angular, sembla que estigui molt lluny.
Sí, realment és apropíssim del vaixell.
Sí, molt a prop, molt a prop, molt a prop. Mai n'havíem gaudit tampoc d'un tauró així de prop.
Explica'm alguna cosa del sol raig.
Bueno, el sol raig és...
Ja sé que és un tauró, que viu a mar obert.
Sí, és el tauró més ràpid de tots. Uh-huh. Bueno, i com a cosa que cal dir, i no passa només amb el sol raig, passa amb tots aquells animals que viuen molts anys, vale? Doncs ells triguen molts anys en arribar a l'etapa reproductiva. Per què és important que un animal arribi en aquesta fase? Doncs perquè ens assegura que pot arribar a deixar descendència. Pues el sol raig pot arribar a trigar 18 anys en entrar en l'etapa reproductiva.
Però quants anys viu un tauró sol raig?
Un sol raig, doncs no sabria dir-t'ho, però jo crec que 30 llargs anys pot viure. I pensem que això, que si fins que no té 18 anys no pot reproduir-se, i en 18 anys que aquest tauró pot haver mort per causes naturals o per causes humanes, que acostuma a ser el més normal, no?, sense deixar descendència. Què ens vol dir això? Doncs que tots aquells animals, en el fons, que triguen tant en poder tenir descendència, no és sostenible el seu consum, no és sostenible pescar-los ni caçar-los, perquè són molt difícils de substituir, perquè estan a dalt de la cadena tròfica i, bueno, i fan una funció vital dins dels ecosistemes, amb la qual cosa, bueno, i a part...
Què menja un tauró?
Un tauró,
pues, el Mediterrani?
Pues, des de tonyines, altres peixos grans que pot trobar, també al final el mar és un desert. Quan pugem al vaixell sempre ho diem. O sigui, tu no veus res, no veus res, no veus res, fins que trobes una bossa de vida. Vale, que allà hi ha moviment, perquè hi ha peixet, salten els túnits. I, bueno, pues el tauró al final també és un animal que aprofita. Si troba, jo crec que si troba carronya, també anirà a menjar, ¿vale? No és tan fàcil per un tauró al final trobar aliment en el mar i menys en un mar buit, cada vegada més buit, com és el nostre.
Dius, costa trobar taurons al Mediterrani, més encara un sol raig. Cetacis costa menys?
Pues sí, la veritat és que costa menys.
És a dir, en tenim, n'hi ha de cetacis al Mediterrani.
N'hi ha al Mediterrani, n'hi ha a la costa catalana, i nosaltres ens centrem en la zona central, que és la del Garraf, perquè es donen unes condicions que nosaltres considerem que són extremadament bones.
Que són?
Pues, bueno, a tota la costa catalana, ¿vale? Hi ha, davant de la costa, hi ha una sèrie de canons submarins, i el que passa és que davant del Garraf hi ha un bastant gran, que és el canó de Sant Salvador, i a més estan relativament a prop del port. ¿Vale? Relativament a prop, és a unes 9 milles, o sigui que és una bona estona de navegació. El canó més a prop de la costa el trobem a Palamós, no, a Blanes, perdó, i de fet, si feu camí de ronda, caminant per allà, ja veieu a l'hivern els mascarells tirar-se a l'aigua i es veu des de la costa, i és perquè allà deu haver-hi més vida a l'haver-hi el canó. Però des del Garraf, sí.
Un canó, perdona, és
una vall submarina.
Una vall submarina.
Exacte. I des del Garraf tenim la sort de que, bueno, un percentatge, no te'l sé dir exacte, però més del 90%, deu estar el 90-92%, de sortides veiem cetacis.
Ho dic perquè una de les fonts de finançament de l'associació són aquestes sortides al mar, que són obertes a tothom. És a dir, entenc a una persona que sigui aficionada, no?, i que vulgui, per exemple, fer fotografies, que fins i tot segurament us poden ajudar, no?, després a l'associació, no ho sé, m'imagino, a una família, diguem-ne, que vulgui, doncs, sortir amb nanos o sense nanos, no sé si en aquest sentit hi ha alguna limitació, però que és una activitat que feu, que a vosaltres us funciona i que sempre és millor poder donar un mínim de garanties, no? I, per exemple, amb els cetacis hi és, no?
Sí, a veure, veure coses sempre veus. El que passa és que la gent ve a veure cetacis i si només veu ocells marins potser hi ha algú que diu jo estic content igual perquè he vist un fraret, no? Però hi ha gent que, bueno... Però,
tenim,
bueno,
tenim frarets al Mediterrani?
Durant l'hivern i a l'estiu alguna es queda.
Fraret és aquell ocellet petitó del bec tan simpàtic que la gent se'n va fins a Islàndia a veure'l.
Fins a Islàndia, Escòcia, Irlanda...
Sí, Islàndia perquè és la típica fotografia.
Sí, 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 però aquí els tens. És un au hivernant al Mediterrani. Pues, com comentava, per venir amb nosaltres, l'única condició és que s'ha de tenir un mínim de 14 anys. I el motiu és perquè les nostres sortides són de tot el dia, durant moltes hores, i si algú es mareja, primer que no tornem a port perquè una persona estigui marejada, però nosaltres estem fent un estudi científic, i segon, que quan volem tornar a port, estem lluny del port. ¿Vale? Amb la qual cosa, el límit que posem és aquest. Sí que és veritat que hem obert ara unes sortides que, bueno, les diuen passejades, que són de 4 hores, no podem arribar tant fins als canons o estar-nos tanta estona, amb la qual cosa la possibilitat de veure cetacis, pues, es redueix, però per veure animals marins, tortugues, peixos lluna, ocells, inclús dofí mular, perquè ara parlarem dels cetacis que hi ha, però el dofí mular està més lligat a la zona de costa, es poden arribar a veure. Algun dia els trobem, eh? Però per fer un primer tastet d'una experiència de navegació, estan molt bé aquestes.
Ara parlem dels cetacis que tenim a prop de casa nostra. Abans posem-hi una mica de música en aquesta conversa amb el Carlos Molina, que és una de les persones que treballa, que està al capdavant d'aquesta associació cetàcia. Ell n'és educador, és naturalista i fa temps que en forma part. Començat amb Take Me Home, seguim amb Vance Joy Catalonia. Hey, Catalonia, I was just getting to know you. When you stumble down those streets tonight, just know you'll be on my mind. You'll be on my mind. The streets still radiate with heat. We hang on to the summer. Pour me a tall driver moon and take me undercover. Spend another night with you. Quarter. Oh,
that we left behind. I trust you're my alibi. Hey, Catalonia, I was just getting to know you. When you stumble down those streets tonight, just know you'll be on my mind. All the stories that we left behind, I trust you're my alibi. Hey, Catalonia, I was just getting to know you. When you stumble down those streets tonight, just know you'll be on my mind.
Una cançó animada, perseguim aquesta... És una cançó molt, 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 molt recent, eh? Ara fèiem el comentari, eh?
Jo crec que no té 2 mesos sí, de publicada. Sí, sí.
T'agrada?
Molt, la veritat. M'agrada molt aquest cantant. Va treure aquest tema sobre Catalunya i vaig llegir la història de la cançó i vaig dir, ostres, m'agrada molt.
Aquesta està aquí, no? Doncs vinga, avui l'hem pogut fer sonar aquí a Ràdio Estel amb el Carlos Molina parlant d'aquest Mediterrani, de la riquesa que hi tenim. Deia abans d'escoltar la cançó, escolta, va, parlem una mica de cetacis, ja que tenim cetacis a casa nostra. Abans m'has dit, per exemple, no? Tenim el segon animal més gran del planeta, no? Que és una balena, que és un cetaci. No deu ser tampoc el més freqüent de veure, o sí?
En una època de l'any, sí.
Sí? Quina època de l'any?
La primavera, sobretot abril-maig.
Abril-maig.
Hi ha diverses teories. Primer es pensava més una teoria de que la nostra zona era una zona de pas. Ara hi ha una altra teoria que més que de pas és una bona zona d'alimentació durant aquesta època de l'any. El bo és que quan són teories és que està poc estudiat i vol dir que la nostra feina i la d'altres associacions que també es dediquen a estudiar això per la zona catalana, doncs són necessaris tots aquests estudis per poder conèixer més sobre la vida d'aquests animals i poder proposar coses que els protegeixin.
Això seria en relació al rol qual, però què més tenim? Quins cetacis més tenim? O heu pogut veure o veieu relativament sovint aquí al Mediterrani?
Doncs mira, el rol qual, com bé comentava, és una balena i és l'única balena, l'únic misticet, que és el nom correcte de dir-ho, que podem trobar al Mediterrani, així de manera regular.
Misticet, què vol dir? És un tipus de balena? És un...
Els cetacis es divideixen entre misticets i odontocets. Sí. Misticets tenen 2 espiracles i barbes a la boca.
O sigui, no tenen dents?
No tenen dents, tenen les barbes, i els odontocets tenen 1 espiracle per respirar i tenen dents. Vale? I comúment dins dofins, però bueno, hi ha diferents tipus de dofins, sí, no? Per dir-ho d'alguna manera. Doncs de misticets, l'únic que podem trobar, i sobretot a l'abril-maig, és el rorqual. Si algú vol venir a l'abril-maig, que s'espavili en quan surtin les dates s'apunti,
sí,
perquè van molt buscades en aquelles dates.
És una època en què els vaixells, sí, sempre tenen requesta. Val?
Exacte. I aleshores d'odontocets trobem diferents espècies. La més, bueno, mira, la més propera a la costa, vale? És la més tristament coneguda, perquè és el dofí molar, tots la coneixem perquè és el dofí que trobem a la majoria de zoos,
sí.
Són els que teníem al zoo de Barcelona fins fa 4 dies, I, bueno, és un dofí que pot arribar a fer 4 metres.
És... Aquest és el dofí clàssic, per entendre'ns, que va haver-hi molts anys, no?, que Barcelona es deia el Porturs amb la golondrina i a vegades no s'han
exacte,
vist algun dofí.
Exacte, és aquest, el dofí molar. És un animal molt xulo de veure perquè és molt gran i quan s'apropa al vaixell te n'adones realment de les dimensions que té, però els seus albiraments, perquè diuen albiraments en català, bueno, hi ha dies que s'apropa més, hi ha dies que es mostra una miqueta més esquiu, però bueno, no fa grups enormes, 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 però sí que pots trobar un dia un grup de 20, que és impressionant, tenir 20 dofins molars al voltant nostre, i a més, quan estan animats, inclús fan salts i els veus fora de l'aigua, i és molt xulo de veure. Doncs aquesta és l'espècie que no està lligada als canons submarins, està lligada a tota la zona de la costa. Com a curiositat d'aquesta espècie, dir que nosaltres fem fotoidentificació, ¿vale? Fotoidentificació és el mètode que utilitzem, un dels mètodes que utilitzem per estudiar els cetacis, que es basa en fotografiar la seva aleta. I, bueno, molts cetacis en l'aleta tenen unes marques específiques de cada individu que són una miqueta com la huella dactilar, ¿vale? Però...
Són totes diferents.
Sí. L'únic és que a nosaltres el dit sempre tenim la mateixa petjada i ells, a base d'interaccions entre ells, amb mars de pesca o amb vaixells, no, es poden arribar a fer ferides o muesques a l'aleta que ens permet a nosaltres identificar i dir «Ei, aquest que hem vist avui l'havíem vist fa, jo què sé, l'any passat». Però, a més, la gràcia és que compartim dades amb altres associacions d'altres punts del Mediterrani per poder estudiar una miqueta el moviment d'aquests dofins en tot el Mediterrani. Vale, i ens hem arribat a trobar dofins que els hem vist aquí, els han vist al sud de França o a Itàlia. Vale? O sigui, perquè
viatge, el dofí, també.
Ens imaginem una miqueta de lo que serveix el que fem, no? Una mica conèixer els seus moviments. Després de dofins, bueno, la resta d'espècies de dofins estan més lligades a zones profundes. Per això el que parlava abans dels canons submarins. El dofí més habitual de veure al mar Mediterrani és el dofí ratllat o llistat, que és un dofí més petit, que pot arribar a fer uns 2 metres, i que, bueno, la gràcia que té en les nostres sortides és que s'apropa molt a la proa del vaixell. Vale? Els agrada venir a la proa i aprofiten la força que genera el vaixell a l'aigua i se l'aprofiten una mica, estan per allà, tenen la curiositat...
Els agrada jugar, diguem-ne, amb
sí, amb i aleshores, com anem en un baler que tens l'aigua a 1 metre i poc a tocar... Pues és que els tens a sota i es veuen super, super, super bé. També hi ha el dofí comú, que tot i dir-se comú, al Mediterrani no és tan comú, sí que és el dofí més comú a tot el món, però al Mediterrani costa de veure. L'hem vist, crec que l'última sortida que jo no vaig anar-hi en van veure, però no tenim un número molt alt d'albiraments, perquè costa molt de veure. Ni de gran, en un albirament de llistat et pots trobar un dia 3, 5, 10 o 200. Del dofí comú, quan en trobem poquets exemplars junts.
200 dofins junts pots trobar al Mediterrani?
200 dofins junts. Venim cap a tu, saltant tots a la vegada.
Uau.
Després t'ensenyo la foto, és impressionant. Ah, pues això, el dofí comú que costa molt de veure. Aleshores, a la nostra zona d'estudi, albirem també el cap d'olla gris, que és un animal... pilot whale, en anglès, tota aquesta
aquests
família...
Aquests són els que acostumen a sortir quan hi ha aquests embarrancaments massius de balenes, no aquí, sinó en altres punts del Pacífic.
Sí, acostumen a ser caps d'olla.
Acostumen a ser caps d'olla, oi?
Sí. És un animal que és gris, però amb l'edat sembla més blanc que gris, perquè té cada individu té moltes marques, ¿vale?, que són interaccions, o sigui, són ferides que s'han fet entre ells, de les interaccions. Quan un exemplar és molt gran, pues té ja més
sí,
part
frena,
blanca.
Eh?
Sí, sí, sí. Estan plens de ratlles. A vegades veus ratlles superparal·leles i és perquè són les dents com s'han mossegat entre ells. És un animal que pot arribar a fer 4 metres i que, bueno, com a curiositat d'aquest animal, és que portem diversos anys que quan arriba aquesta època de l'any albirem grups molt grans i amb cries. Amb cries acabades de néixer. Com ho sabem això? Doncs perquè els cetacis, molts, fins que passa un temps, quan han nascut, tenen unes marques que s'hi diuen marques fetals, que és del ple que ells, bueno, quan estan a l'estómac, a la panxa de la mare, i amb aquestes marques nosaltres podem dir aquest individu, que sí que es veu que és una cria, però podria tenir ja un temps, sí. Doncs no, ha nascut fa poc. No vol dir que hagi nascut aquí, però el fet de trobar-los vol dir que durant diversos anys, que potser és una zona que agrada als cap d'olla blanc, cap d'olla gris.
Per criar.
Per criar, d'acord? ¿Vale? Després tenim el cap d'olla negra, que aquí no és tan habitual veure'ls, però aquest any n'hem vist una miqueta més al sur, quan arribes ja cap a Dènia, i això sí que és més normal trobar-los, que és una miqueta més gros encara, però bueno, com aquest any hi havia un grupet o dos per aquí dalt i els hem trobat. Després hi ha el sífid de Cuvier, que és com el fantasma del mar.
Aquest és un de profunditat, però no, aquest pot ser que, no sé si vosaltres o en algun lloc es va aconseguir fer-ne un vídeo fa relativament poc temps.
Nosaltres n'hem vist i l'hem fotografiat. Vídeo i subaquàtic no en tenim, perquè, bueno, deia que és el fantasma del mar, justament per això, perquè fa unes apnees de 2 o 3 hores, amb la qual fem un albirament, diem, allà hi ha un sífid o n'hi ha 3 sífids, un cop s'enfonsen, pots tenir la sort de que torni a sortir al cap de poc en la mateixa zona, però si no vol, és que no el tornaràs a trobar.
Clar, sí, imagina't la llista que hem fet... I vosaltres us moveu a la zona de la costa del Garraf, és a dir, si ho traslladem a territori, entre on i on?
El Mar Balear és la zona xula, ¿vale? per
poder veure
per corredor de cetacis, que és el que s'està intentant protegir, que al final és tota la zona, pues, des d'Eivissa cap a la península, des de Mallorca cap a la península, pues, tot allò és el Mar Balear i està demostrat que és un corredor de cetacis important que cal protegir. Però és que, a més, és un pas molt important de grans vaixells. Del qual ja tenim aquí un problema, no?
Clar. De fet, ara, per exemple, una de les darreres imatges que s'ha vist aquestes setmanes, recordo que a més crec que va ser per la zona de València, no? Era aquella balena, no recordo quin exemplar era, de quin tipus, i tot de barques, no?, que els estaven seguint. O sigui, encara no hem après que aquests comportaments no s'han de tenir.
Bueno, no és que no s'hagin de tenir, és que, de fet, per llei està prohibit. Hi ha tot un decret també que regula la navegació amb cetacis. Nosaltres fem el que fem i ens apropem als animals perquè necessitem fer-ho per un estudi, però és que tenim permisos del Ministeri per poder fer-ho.
Però i sabeu com fer-ho? Em refereixo que no m'imagino un vaixell vostre fent una cursa perseguint un cetaci, per entendre.
De fet, nosaltres, les persones que anem al vaixell, estem molt atents també al comportament dels cetacis, perquè bueno, hi ha diverses maneres que creiem que ells ens estan avisant de que a algú no els hi està agradant. ¿Vale? Quan
sí?
Fan un cop amb la cua...
És detectable? És a dir,
sí,
els cetacis s'expliquen en aquest sentit?
Es creu que quan fan cops d'aleta caudal o fan salts i cauen de costat, no estan a gust. Aleshores, quan passa això, pues intentem ser el més ràpid en la presa de dades i de fotografies de les aletes, o inclús si veiem que el comportament és exagerat, nosaltres volem protegir-los, no? Aleshores, el primer que fem és pues, els deixem o els deixem més distància.
Clar, si jo trasllado això que tu m'estàs explicant que feu a l'imaginari fruit de les pel·lícules, fins i tot d'algun tipus de documentals també, m'imagino una persona com el Carlos que en un determinat punt ha arribat a posar-li nom als animals perquè sap que aquell animal amb aquella aleta... com aquell qui diu el ve a saludar cada dia que passeu per allà, no?, per entendre'ns. S'acosta a la realitat això o no?
Sí, jo no estic a recerca, jo no em dedico a comparar...
T'he posat l'exemple amb tu, però si això passa, tu saps que si vosaltres sortiu a la zona X és molt probable que en unes coordenades determinades aparegui...
Per coordenades no, ¿vale? Per la zona podria ser, per coordenades no. Però sí que és molt curiós que la gent de l'equip que es dedica a comparar les aletes, jo estic amb ells i em diuen, aquell individu l'hem vist. Quan veuen l'aleta ja ells des de l'aigua, la feina que fan bueno, és tan gran, no?, que al final acaben coneixent els individus. I també deixa'm dir, això que deies de posar-li nom, nosaltres treballem, bueno, amb una sèrie de codis, cada seta sí que identifiquem, li posem un codi, però sí que oferim la possibilitat a tot aquell que vulgui ajudar-nos a padrinar un dels animals que hem vist. Aleshores, bueno, fas una petita donació i apadrines un dels animals del catàleg que el tenim al web i aleshores pots decidir quin nom posar-li a aquell
animal. Passa de tenir un codi de números i lletres, per dir alguna cosa,
a tenir nom.
A tenir un nom.
Exacte. I aleshores t'enviem una foto de l'animal i sempre que el realvirem et passem informació de dir «Ei, avui hem tornat a veure el teu amic tal». I bueno, és una manera que tenim per poder ajudar-nos.
Estem parlant d'una associació. Quants anys fa que funcioneu com a associació des de la Cetàcia?
Doncs mira, aquest any celebrem el 10è aniversari.
Imagina't, 10 anys ja. Clar, són 10 anys en què heu arribat a tenir ja un catàleg molt gran d'avistaments. Que feu vosaltres i també de gent que us ajuda, no? Entenc que hi ha molta gent que fins i tot a vegades des de la costa en té objectius, des del Garraf o zones com el Cap de Creus, no? Per exemple, on també se'n poden veure de pas. Hi ha gent que van amb càmeres perquè es tenen objectius importants, fan fotografies i que poden compartir aquesta informació amb vosaltres,
i,
no?
I sí. Mira, nosaltres tenim tres projectes. El de foto identificació, que és el que he estat explicant, de plomes al mar, que agafem dades sobre aus marines, i aleshores el que comentes és un projecte que es diu Amics del Mar. No cal tenir un teleobjectiu ni una càmera. Nosaltres el que demanem és que si tu un dia, des de la Terra és molt més difícil, però si tu tens una petita embarcació o inclús ets un pescador o jo què sé, qualsevol persona que estigui pel mar, vegi cetacis, si pot fer un vídeo, vale? I aleshores agafa les coordenades, nosaltres ja tenim una dada important. Amb el projecte d'Amics del Mar no fem la fotoidentificació, però sí que ens serveixen de dades per treballar el tema de distribució de les espècies. I realment és una part important. Això se'n diu fer ciència ciutadana, on qualsevol persona amb un mínim interès i uns petits coneixements pot aportar el seu granet en obtenir dades, no?, d'animals. I aleshores, tenir una gran base de dades que a la gent que es dedica a fer els estudis, pues, com més dades, més precís serà el seu resultat.
Carlos, la teva relació amb el mar i amb el Mediterrani d'on ves? I tu ara estàs a l'associació, entenc, com a voluntari, però ja estiguis treballant i col·laborant amb les tasques que siguin necessàries. La teva vinculació amb el mar, quina és i com acabes contactant o entrant a Cetacea?
Doncs mira, bueno, jo de petit, Costa Brava, platja, snorkel, però la meva relació amb el mar estava una mica aquí, ¿vale? Fins que...
Lúdica, diguem-ne.
Sí, no? Fins que vaig complir 20 i algo anys, que em vaig treure el títol de busseig, perquè sempre era algo que els documentals marins m'agradaven molt i volia jo veure, i és a partir d'aquí on comença encara més a interessar-me. Però primer a nivell d'animals, de viure experiències diferents, de veure coses xules, però després em vaig anar adonant, a mi m'interessa molt el món de la conservació, de realment que si a la Terra tenim uns problemes de conservació molt grans, els del mar ja són espectaculars, no? Perquè és molt més gran, molt més desconegut, poca gent al mar, no veiem les coses que passen, i aleshores, a partir d'aquí, vaig començar una mica a estirar fils, a veure documentals que tractaven més problemàtiques marines, fins que un dia, bueno, vaig veure un anunci que buscaven un fotògraf per l'associació, jo em dedicava a fer foto de natura, i justament aquell estiu havia conegut una persona que formava part de l'associació. De seguida li vaig escriure i va ser un amor a primera vista amb l'associació. I, bueno, des del 2019 que estic amb ells fent les sortides i cada vegada interessant-me encara més pel mar.
Ara seguirem parlant... Que hi ha una part molt interessant, no? Abans, quan hem començat la conversa, deies que nosaltres partim d'una premissa, que és que només vols conservar allò que estimes i només estimes allò que coneixes, no? I que, per tant, per poder-ho conèixer, cal que sortiu, cal fer segurament aquestes imatges, poder fer la difusió, que es vegin a través dels mitjans de comunicació, a risc de que això desperti l'interès de persones que tenen barques, que després surtin al mar, no? I al final, segurament, entenc que s'acaba generant potser aquest dilema, no? De dir, ostres... A base d'explicar que tenim tot això, és que pot ser que surti, no? I que hi hagi gent que digui, vinga, va, anem, no? I que vegi la barca i que surtin. Però la feina s'ha de fer, no? Segurament, no?
Sí. I també dic que sortint al mar et pots trobar dofins, però que tinc amics que tenen vaixell i no paren de dir, però com feu per trobar-los? Bueno, també s'ha de saber i tenir una experiència per poder trobar-los, vale? No ens apareixen a sota de la barca i diem, aquí els teniu, no? Els veiem molt lluny perquè sabem els indicis que ens indiquen, però sí, a veure, al final és un efecte crida i el que hem de posar és sentit comú nosaltres, les autoritats, que jo el que demano en aquest sentit és que quan hi ha un vídeo de no sé quantes embarcacions perseguint dos rorquals, pues, igual que si et saltes un semàfor en vermell et multen, doncs es multi, no? Però una miqueta també vull fer una crítica de que jo no entenc com estem jugant embarcacions, per petites que siguin, a gent que no té el títol, ¿vale? Perquè si la gent que té el títol desconeix com navegar amb cetacis, pues tu imagina't algú que no té el títol, ¿vale? Pues què farà? Què faria jo si no tingués ni idea, però anés amb la barca i veiés un dofí? Pues segurament el que fan tots, no? No ho sé, a mi em xirria una mica que poder agafar una barca sense tenir un títol i saber com actuar en aquest cas.
Ara parlarem una mica més d'aquestes imatges i de tot el que s'ensenya, perquè, clar, ara que tenim xarxes socials a tot arreu, més o menys a totes, però Instagram i TikTok potser una mica menys, però també, déu-n'hi-do, escolta'm, d'influencers o presumptes influencers, diguem-ne, de vídeos amb tot tipus de fauna marina. Ara hi entrarem. Abans, una mica de Luminers, Ho-Hey. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Ara estava pensant, m'imaginava navegant amb aquesta cançó. Eh que sí? De cop i volta feia bo i anava amb barco. Sí, sí, mira, el Jordi riu, el tècnic. Sí, sí, estava pensant, dic, és una bona cançó per navegar. Escolta, m'interessa, si tenia ganes de... Això dels algoritmes de les xarxes és terrible. I llavors recordo que en algun moment hauria veure un parell de vídeos d'aquests de Ocean Ramsey, no? I companyia. I durant una època cada cop cobria crec que era l'Instagram, no parava de sortir-me vídeos de gent nedant amb taurons, per exemple, i ara així és com s'aparta, tots en anglès, no? S'aparta un tauró, no sé què, que li poso la mà al cap. Hi ha molt de contingut d'aquest tipus, clar, segurament de llocs no com a Mediterrani, que potser és una miqueta més senzill, per exemple, en el cas dels taurons, que sempre potser hi ha una mica més de misticisme, no? del busseig amb taurons. D'entrar a favor o en contra d'aquest tipus de vídeos? O sense opinió, pots tenir-la.
Mira, jo crec que fan una cosa bona, que és divulgar, ¿vale? Però també fan un efecte crida, que bueno, ella és una professional, o la gent que es dedica és una professional, sap molt de taurons i tal. Si jo em banyo sense saber tant i vaig jo, vas tu, va el tècnic, va l'altre, va l'altre, potser un dia hi ha una mossegada, o potser dos, i aleshores generem també una mica l'efecte contrari, no?, de la visió aquesta negativa. I a més, lo de l'efecte crida. Jo és que sóc un fervent defensor de que s'ha d'intentar interactuar al mínim amb la fauna salvatge. Són molta gent, si tots ho volguessin fer, seria un caos. I que el que és, o sigui, hi ha molts animals, entre ells els taurons, que una de les seves principals causes de mortalitat són coses humanes, no? Apropar-se a vaixells, bueno, situacions així,
no? La pesca, no? També directament.
Aleshores, segurament. Què hem de fer? Apropar-los al vaixell o que no tinguin aquesta tranquil·litat de no, amb les persones no passa res, perquè la majoria de dies quan es tiren al meu voltant no passa res. No ho sé, jo no ho acabo de
canvi,
veure.
A més, aquesta mena com d'obsessió pels taurons, diguem-ne.
Bueno,
per
fer-ho. Grans depredadors. Vull
dir que no acostuma a passar amb balenes, no? I segurament potser...
No, també... passa també, passa. O sigui, no hi ha tants llocs del món on et puguis banyar amb balenes, però hi ha llocs del món on et pots banyar i va gent. Aquí, com a curiositat, diré, si no m'equivoco, que l'únic animal de cetacis que no hi ha registrat cap atac d'aquest animal en llibertat a la literatura científica és de la orca, no? De la ballena assassina. Doncs sí que és veritat que en aquaris, perquè es tornen boges, han atacat a cuidadors, però que en llibertat, no, jo pel que tinc entès, no hi ha cap atac registrat. Així com de dofins, o de caps d'olla, o de llobartes, que també està molt de moda.
Tenen mala bava, els dofins? Ho dic perquè tenen... O sigui, al contrari que els taurons, els dofins tenen bona fama.
Un etern somriure, no? Sempre està allà.
No sé si el caràcter va tant amb la fama, diguem-ne.
A veure, jo crec que són animals intel·ligents que aleshores no actuen tant només per instint, hi ha un punt de que saben el que estan fent, però és que tornem al mateix. Jo no sé si bona fama o mala fama. Si li preguntes a algú que es banya cada dia i no li passa res, dirà bona fama...
Bueno,
i...
tenen bona fama, és a dir, tu parles amb un nen o amb una nena, no? I el dofí, no? Però, no sí. sé, fins sí. i tot molts nens, ara no ho sé, però jo crec que molts llocs d'aquests que s'ensenyen a nedar, històricament, no? Per saber a quin nivell de natació tenies, era un dofinet.
Sí.
A ningú se'ls acudiria amb un nen fer-li un tauró, no? Diguem-ne el nivell de nedar, perquè és un animal amable, no? Històricament amable.
Sí, sí. No,
i al contrari,
i segur que ho és,
el dofí està a l'extrem oposat, no?
I segur que és un animal molt leial i bo en el fons també, no? De que potser no és un animal que acostumi a atacar, però no ho sé, jo no em vull mullar, la veritat, no.
Hem anat guanyant consciència ecològica amb els anys, també, en aquest sentit, malgrat que el mar sigui el gran desconegut, el fet que hi hagi associacions com la vostra, que fa tant temps que ja esteu treballant, ara portem dedicada una hora de ràdio, no?, pràcticament a parlar-ne, això ens ha conscienciat a tots del que tenim i del que podem perdre?
Bueno, nosaltres el que intentem, primer de tot, conscienciar i ensenyar les riqueses que tenim. Jo crec que sí, que no sé si anem cap a millor, però més conscients del que hi ha, del que fem i de com afecta el que fem al que hi ha, ho som més, no? L'altre dia es va posar de moda fa uns mesos un documental, el de Seaspiracy, i tothom es posava les mans al cap. Jo el vaig veure i dic, hòstia, està bé, però a mi no m'expliques res que no sapigués, no? Dic, però bueno, que ja està bé que sortís, la gent ho vegi i pugui adonar-se. Que després actuem en conseqüència? Bueno, crec que hi ha una part de la societat sí i hi ha una altra part que no.
El sector pesquer n'és conscient?
Mira, és com a tot arreu, és com el dels caçadors. Però segur que hi ha gent que ho fa bé i hi ha gent que no ho fa bé. Nosaltres hem tret un palangre tirat de manera il·legal. Vol dir que tothom ho fa així? Ni molt menys. ¿Vale? El que està clar és que si utilitzem les tècniques que utilitzem per treure absolutament tot del mar, doncs acabarem amb el mar buit. Ho fan bé? Bueno...
Hi ha de tot.
De tot. Hi ha de tot, hi ha de tot. No em vull mullar. També.
En qualsevol cas, responsabilitat de tots és ser conscients de la riquesa. Avui volíem dedicar aquesta estona de ràdio llarga a que sabéssiu una mica més què és el que hi tenim, que coneguéssiu a persones com el Carlos, que estan en associacions com Cetàcia, que són les responsables, després d'aquestes imatges que ens agraden tant i que veiem a les televisions, oh, mireu, hi ha balenes que han passat per davant del Garraf, o un tauró sol raig, no? Un maco, el més ràpid del món, l'hem gravat aquí. Darrere d'aquestes imatges hi ha molt més, no? Hi ha moltíssima més feina. Carlos, un plaer que ens hagis acompanyat.
A vosaltres per convidar-me.
I bona feina.
Moltes gràcies.
I a seguir-la fent. Nosaltres acabarem aquest propòsit encara amb una quarta cançó també proposada pel Carlos, aquest Follow the Sun de Xavier Rut. Amb ell acabarem també aquesta temporada del propòsit. Podreu seguir escoltant, evidentment, cada cap de setmana algun de repetit durant l'estiu dels que hem pogut fer en aquesta llarga temporada aquí a Ràdio Estel. Per tant, gràcies per haver-hi estat, a aprofitar aquest estiu i a seguir disfrutant sempre que ho vulgueu d'aquest propòsit a través de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o de la nostra pàgina web, on, com sempre, ja sabeu que els podeu recuperar, que són molt interessants i ben variats. Trieu i remeneu, que per això ho fem. Que vagi molt i molt bé. Això és el propòsit a Ràdio Estel.
Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Way the wind blows when this day is done.